La tertúlia ciutadana de Sant Cugat.
Bon dia, és un quart de 10 del matí del dimarts 17 d'octubre de 2023. Us saluda Albert Soler, bona mossa. Benvinguts a la tertúlia ciutadana de Sant Cugat, de Cugat Mèdia, la tertúlia per prendre el pols a la ciutat amb l'opinió del que anomenem Societat Civil Sant Cugatenca. Ja sabeu que les tertúlies les podeu escoltar per la ràdio a través de la 91.5 de la FM, la ràdio de sempre, la de la Rodeta, però també a través d'internet, a través de la web cugat.cat, ara en directe, o més tard en format de podcast. Saludem ja, sense perdre més temps, el qui ens acompanya avui a l'estudi 1, a l'estudi Ramon Bernils de Ràdio Sant Cugat. Per un costat tenim en Rogeli Padró, molt bon dia.
Bon dia.
També tenim en Víctor Alexandra, periodista, molt bon dia.
Hola, bon dia.
I la Montse Moral, farmacèutica i rotària. Que no ens deixem aquest punt important.
Moltes gràcies, t'agraeixo. Bon dia a tothom.
Ha estat molt bé això que diguessis Societat Civil Sant Cugatenca, perquè és molt diferent de la societat civil catalana.
Ah, correcte, correcte. Molt bé. Doncs avui, ahir vam tenir ple, vam ser un ple molt llarg, la veritat, dels més llargs dels últims temps. Va tardar gairebé 7 hores, va ser un ple de gairebé 7 hores, molt, molt intens. Es van parlar moltes mocions, que això ja ho veiem a venir, perquè a l'haver-hi 5 partits a l'oposició, tenir dret, per un pacte, evidentment poden presentar-ne més, però per un pacte de dues mocions per cada partit, doncs la veritat és que es va allargar molt. De fet, el debat de mocions només per si sol ja va durar 3 hores. O sigui, això ja, imagineu-vos la durada.
Però s'ha guanyat molt, això que comentàvem amb el micròfon tancat, sí. Perquè antigament, bé, no tan antigament, fa poc, els plens duraven fins a la matinada, és a dir,
perquè començaven a les 7.
Sortien del ple i anaven a buscar algun lloc on hi fessin encara entrepans a la una de la matinada, perquè realment els plens duraven moltíssim. Això s'havia d'acabar. I pel periodista que ha de cobrir allò, allò és clar, perquè no és el mateix formar part del ple que ser allà un testimoni ocular només, no?
Sí. No, ens ha anat molt bé. De fet, fins ara, fins a aquesta aquest mandat, es feien els plens, començaven a les 4 de la tarda, que ja estava prou bé, però ara s'han avançat a les 3, també sent conscients que a l'haver-hi 5 partits de l'oposició, doncs hi ha més mocions, més pregs, més preguntes, etc etc. Per tant, però tot i així, va durar 7 hores, vam sortir a les 10 de la nit, per tant, si estic una miqueta espès avui, oi que segurament m'ho perdonareu. Volíem parlar precisament de coses que es van votar i debatre ahir en aquest ple del mes d'octubre, del ple ordinari. Per un costat, va prosperar de forma còmoda la proposta d'aprovació inicial de les ordenances fiscals per al 2024. A vegades parlem d'ordenances fiscals, el nom així, ostres, què és això? O sigui, què és això exactament? Això em convé? No, i tant que convé. O sigui, ens interessa perquè les ordenances fiscals no deixen de ser els impostos i les taxes. Per tant, si pagarem més o menys d'IBI, si pagarem més o menys de l'impost de circulació, etc, etc, etc. Doncs el govern va tirar endavant aquesta aprovació inicial de les ordenances fiscals, amb els vots del propi govern, evidentment, de Junts i d'Esquerra, però amb el suport del PP i de Vox. Per un costat, la idea és no apujar impostos, per tant, es tornen a congelar el que són les taxes en si mateix, però sí que és cert que es modifiquen algunes bonificacions que hi havia sobre alguna d'aquestes taxes. Per exemple, una que es modificarà és l'IBI, les bonificacions per a l'IBI de les famílies nombroses. No és que es bonifiqui completament a totes les famílies nombroses, hi haurà uns topalls en funció de el cadastre, per tant, la mida de la casa, del cost de la casa, i també si tens persones dependents a càrrec o no. Això, exactament això encara s'ha de definir. Ho han deixat obert pel període de delegacions per acabar de negociar entre tots quina és la millor fórmula per aquestes bonificacions a l'IBI de famílies nombroses i no fer una bonificació universal. Simplement, si tens més de 3 fills, et bonifiquen l'IBI. Per tant, aquesta part encara s'ha de veure com es concreta. Que es farà, sí, però s'ha de veure com es concreta. També va haver-hi canvis en les bonificacions a l'IBI, també, però per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques. Aquí el que han fet, bàsicament, és ara es bonificava durant 5 anys el 50% de l'IBI a tothom que es posava plaques fotovoltaiques. Això ha fet que molt, o sigui, primer, que és la primera ciutat de Catalunya que té més plaques fotovoltaiques per sobre de Barcelona. Normalment sempre som la primera en moltes coses, a excepció de Barcelona. No, en aquest cas és fins i tot per sobre de Barcelona. El motiu bàsic és que hi ha molta casa unifamiliar i, per tant, això s'ha aconseguit. De fet, només em sembla que va ser l'any 22, es van triplicar respecte l'any 21 les instal·lacions, per tant, imagineu-vos. Llavors, el que han fet és, s'ha baixat del 50 al 40% si et poses de bonificació de l'IBI, si et poses plaques fotovoltaiques en una casa unifamiliar, i s'ha pujat del 50 al 60 si es fa en cases plurifamiliars, és a dir, en blocs de pisos, que normalment és el que costa més perquè has de posar d'acord més gent, hi ha menys espai en el terrat, etcètera.
I diferents
etcètera.
Nivells d'ingressos en cada veí.
Correcte, correcte. Per tant, es vol intentar potenciar per aquest costat. Aquest punt concretament ha topat amb l'oposició de la CUP, que comenta que aquesta no és la manera d'augmentar els ingressos en un context de dèficit, i també el PSC, diríem, ha criticat que no s'hagin apujat les ordenances. Aquí va haver-hi una picabaralla entre... una simple discussió entre el PSC i entre l'Helena Vila i el Carles Brugaroles, perquè precisament... l'Aina Vila li deia, vosaltres des de l'oposició ens criticàveu que congelàvem les ordenances i que no érem ambiciosos, tal, i ara que heu arribat al govern heu fet el mateix que fèiem nosaltres. I el Brugaroles li va girar, diríem, l'argument, li va dir, i perquè si ara dius que hauríem d'haver pujat les ordenances, per què no ho veu fer quan veu estar 4 anys? I aquí sí que l'Aina Vila va dir, és veritat, va ser un error no fer-ho. Diríem, és bastant inèdit en un polític que esmeni un error, segurament en aquest cas, perquè l'error no era d'ella, sinó d'una altra persona. Però ara això, si voleu, poso tots els elements sobre la taula i els podem discutir i parlar-ne. Per tant, què us sembla, diríem, aquesta aprovació inicial de les ordenances fiscals? Com deia, queden algunes coses per matisar, i agafeu-vos el fil que més us interessi.
Sí, era evident, perquè, clar, qui era el titular del tema d'economia era Pere Soler, i, per tant, aquesta frase de reconèixer, la frase era no ho hem fet bé, uh-huh. o no ho vam fer prou bé, no ho vam fer bé, és molt difícil sentir-la, Pere Soler, perquè ell era la persona que portava el tema. Ara, que ho faci un company, que digui, mira, jo, com que vinc de nou, no m'afecta, però vaja, en definitiva, no deixa de ser la veu del partit. És igual, uh-huh. ho digui una persona, ho digui una altra. Hi ha diferents coses aquí, perquè, clar, és tan ampli, tot això és amplíssim, perquè abasta una pila de coses. Per exemple, hi ha el tema de les bonificacions per persones que tenen uns ingressos inferiors als 12.000 euros. I la bonificació seria d'un 90%. Però no acabo d'entendre per què les persones que estan entre els 12 i els 18 tenen un 70 i no un 90. Perquè, a veure, si una persona guanya 12.000 euros l'any, és un mileurista, en el sentit més literal, guanya 1.000 euros cada mes. I si en guanya entre 12 i 18, una mitjana, diguem-ne que guanya 1.500, no? És a dir, parlem de Sant Cugat. Viure amb... Normalment aquestes persones, la persona que té aquests ingressos petits, no viu de propietat, viu de lloguer. Amb la qual cosa, el gros del que guanya se li importa el lloguer. Esclar, entre guanyar 1.000 i guanyar 1.500 a Sant Cugat és pràcticament el mateix, i que aleshores no entenc per què no es beneficien d'un 90%, uh-huh. com els de 12, els que van darrere, perquè pràcticament és el mateix. Això no ho acabo d'entendre, però bé, que ho expliquin ells, no sé. Però hi ha més coses. No entenc tampoc per què les bonificacions afecten famílies nombroses, monoparentals, i també amb persones amb incapacitat, no?
Amb un membre de dependència.
I, en canvi, no s'admet les persones que tenen un membre, no amb discapacitat, però sí dependent, una persona dependent. Uh-huh. Escolta, els costos que té una dependència no són necessàriament inferiors als que té una discapacitat. Uh-huh. moltes vegades necessiten una assistència especial, aquelles persones, etc, tenen un cost. I no sé per què han dit que ja ho estudiaran, ja s'ho pensaran. Què han de pensar? Quina diferència hi ha? Per què? Vull dir, tenir una persona dependent a casa és un cost, i no veig per què és diferent de tenir una persona que potser la tens en cadira de rodes.
Mm-hmm. Això és el que ara, diguem, en el període d'al·legacions han d'acabar d'afinar, no? És a dir, exactament aquí qui es podrà acollir i qui no, aquest tipus de bonificacions. Montse.
Bueno, jo volia dir només que per estar tan cansat i haver plegat tan tard has fet un excel·lent resum.
Ho tinc tan fresc, perquè encara...
Sí, clar. Jo he estat llegint les cròniques que heu fet de bon matí i la veritat és que anava escoltant i dic, ostres, que bé, quina força, no? Que clar que ho has explicat, no? Jo el que veig és que a mi m'agrada molt que la senyora Vila hagi reconegut que no van fer bé. Crec que ha de ser més normal, perquè tots som persones i tots ens equivoquem. I més que defendre... És que això dels partits... Partits vol dir partido, no? O separats. I no, som persones que convivim en el mateix espai i, per tant, no hem de viure d'aquesta manera que estem uns contra els altres. Aquí, amb aquestes coses que s'han aprovat, es veuen unes intencions... Tenir en compte les famílies nombroses, tenir en compte que no es poden augmentar els impostos davant de tota la situació que tenim, però després s'han de fer equilibris perquè tenim un dèficit enorme. O sigui, no sé com s'ho faran, però es veuen bones intencions. Almenys marquen un perfil de voler atendre les demandes. Ara, com? No ho sé. Tu preguntes, Víctor, per què han fet la bonificació fins als de 12.000 i poder nosaltres... No ho sé, però segur que és qüestió de números. Quanta gent hi ha de 12.000 i quanta gent hi ha entre 12.000 i 15.000? Llavors, quan tu has de fer unes bonificacions, has de tenir en compte la X. La X vol dir la quantitat de gent. I perquè és el que ha passat amb la de les plaques solars. Hem sigut la ciutat que més plaques solars han posat i, per tant, què ha passat? Els hi ha reduït molt els impostos, les entrades. Clar, tot és un equilibri difícil, que tots hi hem de posar-hi el coll, hi hem de ser conscients, no? I no ser aquesta crítica ferotge, sinó que hem de mirar el millor per tots. Jo celebro que no hagin augmentat els impostos, perquè molta gent podrà, pues, bueno, viure, i que contemplin les famílies numeroses i la gent que té problemes també, i bueno, que incloguin els dependents, si poden.
Clar.
Bueno, l'important és voler mirar pensant per la gent i escoltar tothom.
Jo em vaig quedar una miqueta això, també al final de tot aquest apartat, em vaig quedar una miqueta penjat, per dir-ho d'alguna manera, si em permeteu l'expressió, perquè a mi m'agraden les coses clares, que es digui allò clarament. I no solament a més, sinó també estic pensant en la gent jove, en la gent gran, en la gent que, per exemple, té poques possibilitats o que no guaita gaire els mitjans, o escolta gaire els mitjans de comunicació locals, com és el cas de Cugat.cat o d'altres mitjans. I llavors, aquest crec que també és un dèficit important. Jo crec que la informació encara minva molt el cas de l'Ajuntament. Crec que no arriba a tothom aquesta informació necessària perquè tothom pugui, al seu moment, perquè tot això, com heu dit, encara s'està coent, s'està treballant, s'està tirant endavant, hi ha molt bona intenció, hi ha il·lusió, hi ha ganes des de l'Ajuntament, però jo tinc la impressió de que moltes vegades això no arriba a tothom, com deia, no? I llavors crec que des d'aquí s'hauria de fer un esforç molt important, no solament des del mitjà del qual estem parlant, que ho estan fent i ho estan fent molt bé, sinó també des del propi Ajuntament. I qui diu des del propi Ajuntament, vull dir també des de serveis socials, que coneixen moltes, per no dir la majoria de mancances i necessitats de la població, en aquest cas de Sant Cugat, i estem parlant de gent jove, de gent necessitada, de gent famílies nombroses, de gent nouvinguda, de gent que no encara potser no parla o no entén l'idioma, els idiomes que es parlen aquí a Catalunya, aquest cas a Sant Cugat. Per tant, això d'aquí s'hi hauria de comptar perquè és un punt de partida important. Dit això, voldria dir també que és bo que els polítics dialoguin, parlin i també reconeguin quan s'han equivocat o s'equivoquen. És humà. Jo cada dia, i nosaltres els presents aquí, cada dia ens equivoquem amb alguna cosa o altra. Sí. I lo bo i el necessari és rectificar i rectificar a temps, sobretot quan es tracta des del propi consistori de temes que afecten a una gran majoria de persones, en aquest cas necessitades. Per tant, jo no voldria anar més enllà, perquè bueno, ja ho he explicat molt bé, el company també ho ha explicat molt bé, però voldria també que aquesta base social, que a vegades està tan necessitada, doncs també necessita aquesta atenció.
Però sobre això de la informació de l'Ajuntament o de la desinformació, de vegades de molta gent, també és responsabilitat de la mateixa gent, del mateix ciutadà, informar-se. Perquè, clar, la informació, què te l'han de portar? Com una pizza a casa, vull dir, saps? No sé, tu també t'has de preocupar de les coses que passen en el lloc on vius, de la teva col·lectivitat, i informar-te'n, perquè és que, si no, ets una persona que, més que viure allà, ets una persona que hi dorm i ja no t'interessa res més. Perquè, a veure, entrar a Cugat Media, que no és una publicació de paper, doncs pot requerir la voluntat i si li vols dir esforç, d'entrar-hi. Però hi ha el Tot Sant Cugat, que arriba en paper, és de franc, no l'has de comprar, i el té pràcticament tothom, i allà surten les notícies, també vinculades amb l'Ajuntament, les coses que passen, etc. És a dir, que no et costa res econòmicament informar-te, i només depèn de tu que aquelles pàgines les passis de llarg, perquè només vas al que t'interessa, la pel·lícula que fan o no sé què, o si, el que sigui, o realment ho llegeixes. Si després, ai, no ho sabia, no és perquè no se t'hagi dit. De tota manera, ahir, casualment, vaig rebre una trucada d'una enquesta de l'Ajuntament. Uh-huh. Bueno, suposo que les encarreguen a una empresa, no?
Observatori
anònim,
que fan,
sí, no? Bé, no era l'observatori, no. Era el teu nom és anònim. Uh-huh. I a més a més
ara ja no, eh?
Bé, no, ah, no, bé, no, però a l'enquesta sí, perquè no saben què
vaig... és broma.
Relacionar el que vaig contestar amb el que estic dient no seria possible, però i a més no graven la conversa. Uh-huh. Tampoc. I aleshores es preguntaven coses vinculades amb l'Ajuntament, de si coneixia determinats serveis d'atenció a la dona, si coneixia un servei d'atenció jurídica a la dona. No era tot de dona, del tema de la dona hi havia més coses. I em preguntaven si, sobre temes de convivència, si tenia prejudicis en relació a que poder tenir veïns de diferents orígens, nacionalitats, etc, que fossin gitanos, àrabs, persones negres, etc. No, cap, a mi m'és igual qui visqui, mentre siguin bones persones, m'és igual qui visqui, on hagi nascut, tant me fa, no? Després, en relació al sexe, si sabia que hi havia un servei per atenció a LGTBI, que aquest el desconeixia, després, si estàs a favor o en contra que els homosexuals, siguin homes o dones, puguin tenir fills, que es puguin casar, etc, etc, tot això, no? I, clar, a mi m'és igual, vull dir que, clar que sí, vull dir que tenen dret a casar-se.
Ja
tenir fills els que...
Ja has respost, ja se sap.
No, clar,
home, és broma.
No, però això sí. Però vaja, no, hi ha gent, persones que diran que no, de cap manera, ja està, cadascú...
I preguntaven també com t'informes i quin mitjans deixes, no?
No. Això no m'ho van preguntar, no.
No, també en fan d'aquestes,
sí,
per això.
Sí, n'he rebut d'aquestes, sí. És que jo en rebo moltes, jo crec que aquest sistema, si tu contestes, i sempre ja és favorable ells... contestar, d'alguna manera aquell número, no el nom, però sí el número, queda com per repetir-ho, no sé.
Segurament.
I el que penja, el que diu que no vol saber res, finalment, és que bé, és una hipòtesi. Una
sí, 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 podria ser, està clar. És com aquell que li toca sempre anar a la mesa electoral, no? I vostès, a mi m'he tocat 5 cops i a l'altre no l'he tocat mai, no? Alguna cosa hi ha, sí, d'això. Sobre això d'informar-se, aquí diríem, en tant que mitjà de comunicació i mitjà de comunicació públic, estem moltes vegades pensant, no?, com arribem a la gent, no? És a dir, no, sabem que la gent no entra cada dia a la nostra pàgina web, etc, etc, no? Llavors, per això, per un costat hi ha les xarxes socials que ens permeten arribar una miqueta més enllà. Per tant, si tu no entres a la pàgina web, però sí que fas l'esforç, hi ha un mínim esforç, dèiem, de seguir els mitjans locals, doncs t'arriben, no? Jo segueixo els mitjans locals de les ciutats on treballo, on visc i on vaig néixer, perquè m'interessa, i els segueixo tots. I llavors, doncs, estic al cas, per, evidentment, també per deformació professional, però també com a ciutadà, no tant com a periodista.
Tu d'on ets fill?
Jo sóc fill de Sabadell, i sóc Rubí, i treballo aquí. Sóc vallesà 100%. I, però llavors també hem afegit, des de fa potser 4 o 5 anys, sembla que, o potser amb la pandèmia, potser 3, el servei de WhatsApp, que és, et faig una selecció de notícies i te les envio al teu WhatsApp. És a dir, ja ni tan sols has d'entrar, no cal que tinguis Twitter, no cal que tinguis Instagram, no cal que tinguis Facebook, ni tan sols cal que entres a la nostra pàgina web, sinó que jo te les envio. Però també cal l'esforç de subscriure's, fer aquest esforç de subscriure's al WhatsApp. És a dir, ja els mitjans de comunicació ja intentem al màxim de fer un pas endavant, de buscar nosaltres els treballadors, buscar nosaltres els oients i els lectors, però també que la gent ha de fer un petit esforç, no? És a dir, ni que sigui subscriure's a un canal de WhatsApp, no? Però és cert, hi ha molta gent que viu i després es queixa. Oh, és que no m'han avisat, és que no m'han dit nada.
Però això és molt humà, és normal.
Una mica també és que moltes vegades quan hi ha notícies, clar, no envien tot el mitjà, tota la pàgina, però sí, quan hi ha una notícia que tu trobes que és interessant, a vegades la comparteixes amb altres per WhatsApp i aquella notícia circula, o, bueno, per Twitter també, però circula sobretot per WhatsApp la notícia aquella que interessa i la altra gent la veu. Però vaja, si no, és qüestió de voluntat personal.
Sí, i actituds. A vegades, a veure, a mi m'agrada també anar mirant tot, cada matí és el primer que faig, mirar, rebo les comunicacions de molts mitjans que estan online. També, volia dir que també hi ha una altra revista que també l'agafa molta gent, que és el Magazine, que fa
la televisió
de Sant Cugat, no? Que també és molt completa. O sigui, som rics d'informació aquí a la nostra ciutat. Tens el Magazine, sí, tens el Tot Sant Cugat, sí. I tenim unes bones mitjans de comunicació.
Sí, sí.
Però jo no sé si vosaltres, jo miro, jo miro notícies i tal, però hi ha moments que tinc que parar, i sobretot aquests dies, amb les notícies que rebem de Gaza i d'Israel, que em provoca un grau d'angoixa tant, que de tant en tant tinc que parar i no mirar. I no sé, perdoneu que tregui aquest tema, però és que realment el tinc aquí a flor de pell, no?
Sí.
Tot el que està passant, sí. No? Bueno, ho dèiem per el tema de la informació, que a vegades hi ha gent que té tant patiment a la seva vida diària que poder millor no saber per no sofrir, que això també passa.
Aquesta és una altra, aquesta és una altra.
Perquè sí. Si no, és que a vegades no
sí,
pots...
Sí, és veritat, i el que deies, jo ho comparteixo també, és veritat, hi ha... A vegades, ara és una situació, per exemple, no solament a Sant Cugat, sinó jo parlant de l'exterior, el tema guerres, el tema aldarulls, els atemptats que hi van haver ara aquí a Europa, bé, i estan passant coses molt gruixudes i molt grosses, que segurament que també han passat en d'altres moments. El que passa és que ara tenim la sort i l'avantatge de tenir els mitjans de comunicació que ens informen el dia, l'hora i el minut i podem saber exactament què està passant a tot arreu del món, no? I això per les persones que estem interessades en el que passa als altres és interessantíssim. Però tornant una mica amb el que deies, Montse, jo crec que és molt interessant també que, no també, sinó molt interessant que ens preocupem per la informació i pel que està passant al nostre entorn més immediat, Sant Cugat. Sant Cugat tenim molts problemes a tot arreu, a tots els mitjans de comunicació, per A, per B, sobretot els de caire català, nacional, espanyol, fins i tot estranger, surt que Sant Cugat és la pera, no?
Sí.
Per dir-ho així en paraules planeres i entenidores, no? I quan vas a algun lloc fora de Sant Cugat, diu, oi, Sant Cugat, bueno, Sant Cugat passen coses greus. A Sant Cugat hi ha moltes mancances, a Sant Cugat hi ha gent que no pot posar el pla de taula, si no aneu al Càritas, cada dia hi ha molta gent que fa cua allà per tenir un plat per menjar.
I tenim molta gent sense sostre, eh?
Exacte,
46 molta gent, o així, eh?
Molta gent que... La setmana passada vam donar la dada, unes 60 persones en residència, exclusió residencial severa, i 16 persones que cada dia dormen al carrer.
Exacte. I això, per exemple, no
La tertúlia ciutadana de Sant Cugat.
Hasta luego, cocodrilo.
El programa Cocodril Club arriba als 30 anys en antena. Vine a la festa d'aniversari. La celebrarem el diumenge 22 d'octubre de 18 a 22 hores a la discoteca Barrocos, Aribau 242 Barcelona, amb les cançons que més us agrada ballar de tots els temps. Actuaran com a padrins Leslie del Cirex.
Maldigo mi destino. Mi estrella se eclipsó.
I Santi Carulla dels Mustang. Jóvenes. El diumenge 22 a partir de les 6 de la tarda a la discoteca Barrocos Aribau 242 de Barcelona. 30 anys de ràdio, 30 anys plens de bona música, 30 anys de...
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril.
La Bona Música, amb Lluís Bonamusa. Un espai de Mataró Ràdio per la xarxa de comunicació local. Els diumenges, a les 3 de la tarda, al 91.5 FM.
Estàs pensant a posar plaques solars a casa teva? Doncs passa't a l'energia solar de manera fàcil i segura amb La Teulada. Experts en energia solar i el nou espai d'assessorament per a la ciutadania i les empreses. Informa-te'n a lateulada@amb.cat o contacta'ns per WhatsApp al 645 725 465. La Teulada és un servei de l'AMB finançat amb el Fons Europeu de Desenvolupament Regional.
AMB, Metròpolis de Barcelona.
Tots sabem que Sant Cugat és una ciutat molt activa i cada dia es fan moltíssimes activitats. No et perdis les que t'interessen. Cugat Media adapta l'agenda a tu perquè gaudeixis de manera fàcil i senzilla les activitats de Sant Cugat. Els filtres de cerca de la nova agenda et permeten trobar ràpidament l'activitat que busques per tipus, cultura, música, infantil, esports, per localització, data i preu. Fes la teva cerca des de l'ordinador o al mòbil a www.cugat.cat/agenda i incorpora directament al teu calendari les activitats que no et vols perdre. L'agenda de Cugat Mèdia és la més completa de Sant Cugat i ara també la més útil.
Ràdio Sant Cugat. www.cugat.cat.
Hola, tornem a ser aquí a l'antena de Ràdio Sant Cugat. Disculpeu, hem tingut problemes tècnics, segurament just abans de passar publicitat, doncs o no ens escoltàveu bé o s'havia deixat d'escoltar l'emissió. Ara, per sort, sembla que ja hem pogut recuperar i hem pogut resoldre aquests problemes tècnics i podem acabar el quart d'hora de tertúlia que ens queda. Us recordo que estem amb en Rogeli Padró, amb el Víctor Alexandre i amb la Montse Moral repassant l'actualitat de Sant Cugat i en especial del que es va aprovar i del que no i del que es va debatre ahir en el ple municipal. Ja hem parlat molt del tema de les ordenances, de l'IBI, etc, etc. I ara voldria parlar també dues mocions que es van presentar al final, que crec que diuen molt també del tarannà i de la política de la ciutat i de com veuen segurament allò que es diu les dretes i les esquerres, com veuen la política i l'economia. Per un costat, Vox va proposar eliminar el peatge dels túnels de Vallvidrera i per l'altre la CUP va proposar crear una taxa Amazon, que no sé si n'heu sentit a parlar de la taxa Amazon, si sabeu què és. Bàsicament sembla que s'ha aplicat, diria que no sé si s'aplica a Barcelona i a alguna altra ciutat, que és ara que Amazon i altres plataformes similars, però com que Amazon és la més gran, diríem, s'endú el nom, Diu, tots aquests serveis de missatgeria i de paqueteria que inunden les nostres ciutats, els carrers, hi ha molt més trànsit dins de la ciutat de camions que pugen i baixen i porten paquets, i moltes vegades compres unes sabates, te les emproves, no et van a mida, te les venen a buscar i te les tornen a portar amb el número correcte, etc. Per tant, això encara multiplica més la contaminació i el desgast propi de la ciutat i les molèsties, no? I això, doncs, hi ha ciutats que volen cobrar una taxa en aquestes empreses per l'ús i la contaminació que provoquen a les seves ciutats. Això s'anomena, diríem, de manera genèrica, taxa Amazon. Doncs la CUP va proposar crear aquesta taxa Amazon i Vox va proposar eliminar el peatge de Vallvidrera, no? Segurament són dues maneres d'entendre la política des de dos extrems, si més no, o com a mínim visions molt d'esquerres o molt de dretes. Vosaltres com ho veieu? Amb el tema dels peatges, clar, ahir en el debat doncs, sortia de dir: ostres, és que si ja està col·lapsat el peatge de Vallvidrera habitualment, només falta que aixequis les barreres. O sigui, la gent deixarà de... voldrà agafar més el cotxe, primer que es col·lapsarà més, però també diran, home, doncs si no he de pagar, agafo el cotxe i no agafo el tren, no? I, bueno, doncs és tot això, no? Aquest debat del foment de la mobilitat sostenible o no, etc. Va, com ho veieu, això?
Com que el Rogeli estava parlant i se li ha tallat,
doncs
pobre,
vinga, va, doncs donem-li la paraula al Rogeli.
Bé, jo sobre el tema, passem al tema aquest ja potser, no? Perquè dit està el que hem dit i encara que no s'hagi escoltat, doncs bé, en fi, ja insistirem. Jo penso que tot per el tema aquest de taxes és un tema molt controvertit, està claríssim, perquè sempre hi han diversos estaments, en aquest cas privats, que se'n beneficien i, per tant, tocar això suposo que és complicat des de l'àmbit estrictament polític. Però si baixem en l'àmbit, diguéssim, més planer, que seria el nostre, dels que estem aquí i de la majoria de gent que està escoltant en aquest moment Cugat.cat, potser tindríem opinions diverses i diferents, que això és el que enriqueix i interessant, no? Pel que fa a Vallvidrera, jo ara faria un paral·lelisme amb les autopistes. Què ha passat amb les autopistes i les carreteres nacionals? En aquests moments hi ha un col·lapse total i absolut de les autopistes. Ves a la P7, que la tenim aquí a prop, o qualsevol autopista de Catalunya, que és la que més conec, i hi ha un col·lapse total. El perill de circular per les autopistes ha augmentat, jo diria que un 100%. Els accidents que hi ha ara són molt, molt més grans i hi ha una gran quantitat d'accidents provocats pel gran trànsit que hi ha a les autopistes. Jo ara aquí no voldria culpar els camioners, que, en fi, deixem-ho aquí, però que a vegades trobo que circulant per l'autopista hi ha quatre carrils, dels quatre, tres estan ocupats per camions i allò fa vèrtic, fa molta por a mi personalment.
Avançar a 80 sí, per hora
sí,
posa molt nerviós.
I el resultat final, com deia abans, sí, és sí, que actualment s'estan produint molts accidents, cotxes que es cremen, etcètera, etcètera. No? Per tant, alerta en el cas de Vallvidrera de posar o obrir barreres perquè pugui passar tothom, perquè allà també hi passarien llavors el doble de trànsit, el doble de perills, i per tant la vida de les persones crec que va per endavant de qualsevol altra cosa, inclús l'economia. Dit això, diria que també el tema de la CUP i la taxa d'Amazon, clar, és un tema també força controvertit i hi ha molta competència. Amazon és l'empresa que més reparteix, l'empresa que més treballa, l'empresa que més es mou per tot el nucli de Barcelona, que és el més contaminat, és el que hi ha més, més cotxes i per tant més contaminació. I jo crec que sí que imposar un impost a aquestes grans empreses que es mouen 24 hores al dia, perquè són 24 hores al dia, amunt i avall per tota l'àrea metropolitana de Barcelona, jo crec que no estaria per de més. A part d'això, és una empresa que té uns guanys extraordinaris i jo crec que és factible, s'ho poden permetre de pagar un impost, més que no pas jo, que per exemple no utilitzo mai el cotxe ni el vehicle per anar cap a la ciutat, agafo el tren o agafo altres mitjans. Per tant, fins aquí jo crec que seria just.
Molt bé.
Jo voldria pensar, si posem un impost a Amazon, després aquestes despeses no les crec que les treguin dels seus beneficis, les repercutiran a l'usuari.
El que està passant amb els supermercats,
què farà el supermercat? A veure, les grans companyies sempre tenen que generar beneficis. Sí, sí, sí. Llavors, on te va? Els ases dels cops sempre som els de baix, la veritat. Per tant, jo crec que paguin els seus impostos de circulació tots els seus cotxes i ja està, i estan, no sé, i els del CO2, el de monòxid de carboni. És que si anem posant impostos a aquestes companyies, tot acaba a la gent, penso jo, eh? I el tema del túnel, pues sí, si traiem les barreres, si no s'ha de pagar, pues augmentarà, i això, vista l'experiència de la P7, pues clar, ens ho hem de fer mirar, perquè el que no volem és això, més accidents ni més problemes. Després hi ha el cost, el tema del manteniment. Si traiem el peatge, pues ens augmentaran els impostos per un altre cantó, perquè és que hem de ser conscients que les coses costen diners, i no és fer, és mantenir. El que costa és mantenir, i si no mantenim es degrada i llavors és perillós. Per lo tant, poder que rebaixessin el preu estaria bé. Jo crec que hauria de ser un preu més popular, perquè és molt car.
Bueno, és el peatge públic o peatge privat. Els túnels de Vallvidrera, en un inici, si no m'equivoco, eren públics, i es va acabar privatitzant, sí, i venent per qüestions econòmiques, i el preu no és el mateix quan és l'administració i no té un marge o no busca un marge de beneficis.
Exacte.
Que has de repercutir en accionistes, que quan és així. Però clar, ara sí que és cert que amb el túnel de Vallvidrera hi ha un contracte signat, ara no recordo el temps exactament, però si s'eliminés el peatge s'hauria de pagar una penalització o el que sigui, no? Pel que queda de contracte a l'empresa, i per tant aquests diners sortirien dels pressupostos i per tant també ho acabarien pagant tots, però de cop. És a dir, no és tan senzill com no. L'AP7 i l'AP2 s'han eliminat perquè es va extingir el contracte. Sí. Per tant, no s'ha hagut de pagar, es va deixar extingir el contracte. Els peatges que continuen vigents a Catalunya són bàsicament els catalans, direm, els de la Generalitat, i queden bastants anys de contracte encara per poder a deixar que s'extingeixin.
Sí, jo també estic d'acord amb la Montse i el Rogeli, no tocaria el tema dels peatges, perquè seria pitjor remei que la malaltia en aquest cas, oi? I pel que fa al tema d'això dels repartidors, dels operadors postals, clar, si et poses en la pell de l'operador postal, del que reparteix, ell pot dir, a veure, jo reparteixo cartes, paquets, a mi m'han arribat llibres d'un editorial que te'ls envia, i no te'ls envia pel correu convencional, sinó que te'ls envia per missatger, sense cap necessitat, perquè no és urgent. Amb correus trigaria una mica més, però arribarà igual. Però es fa, no? Perquè vivim a la cultura de l'immediatesa. Tot ha de ser, no és urgent, però ha de ser immediat. El repartidor pot dir, escolta, igual que jo reparteixo paquets i que van llibres i coses, també hi ha repartidors que reparteixen queviures pels restaurants i altres que reparteixen, és a dir, ella dirà, jo em trobo repartidors de tota mena, furgonetes de tota mena. Per què repartir llibres ha de tenir una taxa i repartir bistecs no, pot dir ell.
Per exemple.
I en part dius, sí, clar, perquè diu la meva benzina i el meu tub de fuita doncs contamina tant com el del que reparteix queviures. Per tant, té raó, no? És des d'aquest punt de vista. Ara bé, com que la societat ha agafat una dinàmica, aquesta de l'immediatesa, això està matant el comerç local. L'està matant. I fins al punt que molts comerciants, depèn del gènere que venen, alguns ja ho fan, cobren per exemple, si tu et vols comprar un jersei o un vestit, per emprovar-te'l. Mm. Llevat que te'l compris. Si te'l compres, no. Però si només te l'emproves i no el compres, pagues una quantitat, poc. Perquè si no, fins i tot hi ha restaurants que cobren per reserva. Si hi vas, no te la cobren, però si reserves i després l'anul·les, perquè si no els deixes endarregats. És a dir, la societat ha creat una... Tots volem allò que hem vist en un aparador a l'acte. Aleshores, justament el Pablo, el propietari de la llibreria, el celler de llibres, m'explicava, doncs, la gent que entra a la llibreria demana assessorament de llibres per regalar, escolti, d'aquesta temàtica, i els hi expliquen, i gràcies, molt bé, passi-ho bé, i no el compren, i el compren online.
Clar,
dius, aleshores, aquella botiga és un aparador on la gent veu el que li pot agradar i quan ho veu, aleshores ho compren en un altre lloc.
Un punt d'informació.
Val, exacte. Doncs aleshores, aquest tipus de comerç familiar desapareix i venen les franquícies i venen aquestes altres empreses que ocuparan les nostres ciutats, sobretot els centres de les ciutats, i les despersonalitzen, els hi treuen l'ànima i les convertim totes en un calc de cadascuna, no? Totes són iguals.
Sí, i això de la roba és perquè la gent, el mateix que amb això, que dius del llibre, no? Te l'emproves, va bé, comproves la talla per evitar el d'allò i després fas la foto a l'etiqueta i ho vas a comprar.
Clar, si això ho fas al Corte Inglés no hi ha problema, perquè el Corte Inglés és una empresa, que no és una empresa familiar de quatre, que ho fa la família i no l'afecta, que la gent s'emprovi o no s'emprovi. Però en una botiga petita, home, esclar que sí, perquè els impostos que paga aquella botiga petita per aquell espai són molt diferents del Corte Inglés. És a dir, estàs matant aquella botiga. Aquell comerç ja no li dones vida, perquè si fa això ja pot plegar, si només serveix d'emprovador. No? Per tant, això, esclar, és... Ara, com anar contra aquesta dinàmica universal? Bé, universal... aquesta dinàmica occidental, occidental.
Jo crec que és formant a la gent que sigui conscient de que el veïnatge és molt important, cuidar el veïnatge, la convivència, i que les coses a ningú li regalen. No pots pressuposar que el senyor que té una botiga perquè té una botiga ja és ric. No, perquè poder està passant pitjor que tu. Llavors, la gent li costa aixecar la persiana cada dia. Tothom, i hem d'educar, vivim en una societat, si tu vols tindre un barri tranquil amb tots els serveis, has de fer servir, has de donar vida al barri.
Totalment.
I això hem d'educar la gent amb això.
Molt bé. Perfecte, doncs moltíssimes gràcies a tots tres, Víctor, Rogeli i Montse, moltes gràcies per venir fins a l'estudi de Ràdio Sant Cugat. Fins aquí la tertúlia ciutadana de Sant Cugat. I els oients, recordeu, cada dimarts i cada dijous a 9:15 del matí a la ràdio, la 91.5 de la FM, però també a través de www.cugat.cat, la tertúlia ciutadana de Sant Cugat. Molt bon dia a tothom i moltes gràcies.